Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Ignasi Abad. El president rus Vladimir Putin amplia la doctrina nuclear i permetrà que es puguin fer servir armes atòmiques davant d'atacs amb armament convencional. Segons el nou text, si el país atacant no té armes nuclears però forma part d'una coalició que sí que en té, l'agressor serà susceptible de rebre un atac amb armament atòmic. Segons ha explicat el Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, el coronel espanyol retirat Manuel Morato, hagués agregat militar a Rússia i Ucraïna, el canvi en la doctrina nuclear russa obre la porta a un eventual atac amb armes nuclears contra Ucraïna.
Permite que Rusia pueda utilizar el arma nuclear contra un país que no tenga armas nucleares, pero que un aliado suyo sí las tenga. Está muy claro, deja abierta la puerta para que Rusia utilice el arma nuclear contra Ucrania, aunque Ucrania no tenga armas nucleares.
Aquest canvi es produeix el dia que Ucraïna ha utilitzat per primer cop míssils balístics nord-americans per atacar territori rus. Més notícies amb Marc Teixidor.
Els Estats Units reconeixen per primer cop públicament l'opositor veneçolà Edmundo González Urrutia com a president electe d'aquell país. El secretari d'Estat nord-americà Antony Blinken ha publicat a les xarxes socials que el poble veneçolà es va pronunciar de manera contundent i va designar González com a president electe. Washington ja havia reconegut Urrutia com a guanyador de les eleccions presidencials del 30 de juliol, però no de forma pública. L'opositor veneçolà està exiliat a Espanya des del setembre.
Pedro Sánchez dona per fet que els socialistes europeus validaran el candidat de Giorgia Meloni a la Comissió Europea, Rafael Lecito. El president del govern espanyol ha negat que es tracti d'una moneda de canvi per mantenir Teresa Rivera com a vicepresidenta de l'executiu comunitari i ha demanat a les tres famílies europees polítiques que van signar l'acord l'estiu passat que el compleixin.
Una cosa es el acuerdo político que hemos alcanzado las tres principales familias, que también reconoció la importancia, por ejemplo, de España, confiriéndole una vicepresidenta primera. Y en segundo lugar, lo que nos dicen los tratados. Y los tratados lo que dicen es que todos los países tienen derecho a tener un comisario o comisaria. Es el gobierno italiano quien decide quién va o quién no va.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, reclamarà l'oficialitat del català a la presidenta de l'Eurocambra, Roberta Metsola, aquest dimecres a Brussel·les. El cap de l'executiu ha escollit la capital europea com a destí del primer viatge institucional a l'estranger. Illa farà una intervenció en català al Comitè de Regions. Sílvia Paner, que és la portaveu del govern.
Que la presència del president de la Generalitat i recuperar, per tant, aquesta cadira que no s'havia ocupat, no? Doncs des de l'època del govern Montilla, és un missatge potent de que volem tenir aquesta capacitat d'influència.
900.000 immigrants podrien regularitzar la seva situació en els propers 3 anys gràcies a la reforma de la llei d'estrangeria. El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts una modificació per millorar la inclusió de les persones migrades a la societat espanyola. El nou reglament facilita la incorporació dels estudiants al mercat laboral i amplia els supòsits per al reagrupament familiar. A més, facilita els tràmits per a la regularització i passa de 3 a 2 anys el temps necessari per accedir a l'arrelament. Hem anat on ens han dit. Sopa de Cabra porta al Palau de la Música Ànima el seu nou disc després de gairebé 5 anys de silenci. El d'aquesta nit és el primer dels concerts d'una gira que els portarà també per Girona, Lleida, Reus o Mallorca.
El concert del grup liderat per Gerard Quintana ha presentat les 8 cançons del nou àlbum, acompanyats de músics amics de la banda, com Triquell, Pol Batlle, Bet Rodergues, Sidonia, Clara Peia o Santi Balmes. Una nit de presentacions en què el públic ho ha passat bé.
Jo des dels 15 anys que, quan estava en casernes, que ja els segueixo. I mira, tinc la sort que la meva filla i les meves filles, tant ella com la petita, la segueixen Sopa també.
Ostres, per mi és la meva mare, vull dir, és la meva mare al menjador, amb les seves cançons i bons records, vaja.
Jo sóc de Costa Rica i sóc molt, molt fan de Sopa de Cabra.
És la meva adolescència i vinc a buscar records.
Sopa de Cabra, què vols que te digui? Ben parits, jo els dic ben parits. Ells diuen mal parits, però els dic que són ben parits. Els he dit ben parits, però mal acabats.
I als esports comencem amb una notícia d'última hora. Espanya ha quedat eliminada de la Copa Davis de tennis aquest vespre, aquesta nit, de fet, en perdre contra Holanda.
El Barça confia a poder recuperar el defensa Andreas Christensen d'aquí a uns 2 mesos, un cop intervingut per solucionar les seves molèsties al tendó d'Aquiles del peu esquerre.
El Girona, mentrestant, ha anunciat l'ampliació de contracte del migcampista basc Ivan Martín per 2 temporades més, fins al 2028.
En futbol internacional, aquest dimarts s'ha tancat la fase de grups de la Lliga de les Nacions amb els següents marcadors destacats: República Txeca 2, Georgia 1, amb el migcampista de l'Espanyol, Alex Kral, titular amb els txecs.
A la Premier League anglesa, Pep Guardiola renovarà per una temporada més amb el Manchester City fins al 2026 amb una segona d'opcional. Ho ha pensat The Athletic i aquesta emissora ho ha pogut confirmar de fonts properes a l'entorn de Guardiola.
Fins aquí les notícies.
Tota una vida dedicada als seus fills malalts que van acabar morint. Aquesta és la història d'algunes dones.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Què passa després de tota una vida dedicada a les cures? Com refàs la teva vida després d'haver-la dedicat a una altra persona? Aquest dimecres, a Les dones i els dies.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili. De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre. Benvinguts a la nit dels ignorants 3.0.
Doncs hola a tothom i benvinguts a la nit. Què tal? Com us ha anat aquest dimarts? Qui sap si ha comentat que ha estat activada l'alerta de color taronja per fort vent a diverses comarques del país, ratxes de més de 70 km per hora. Mira, aquest és de 73. 73, 75... Especialment intenses al Barcelonès, al Baix Llobregat i al Garraf entre les 7 i exactament la 1 d'aquest dimecres. O que Mazón ha nomenat un militar a la reserva com a vicepresident de reconstrucció de l'economia social valenciana. De feina no en falta, com ens diu en Bru, un de tants joves voluntaris.
Si s'ha de parlar de les sensacions que tens un cop arribes allà, jo crec que es poden definir principalment en dues. La primera és d'un abandonament sistemàtic total de part del govern valencià, i l'altra sensació que tens és de ben bé de... que és una tasca monumental la que s'ha de fer allà, que és que n'hi ha per mesos, potser anys i tot.
El que està clar és que en algun moment d'aquestes 3 setmanes des que va començar aquell drama hem parlat de la joventut i del seu compromís, especialment de la valenciana, no? Veritables herois de la Dana. Per entendre millor el fenomen, ens ha semblat que era adient reservar la primera trucada a l'Esther Martínez, que és presidenta del Consell Valencià de la Joventut. I mira, ara mateix ja obrim el 93-201-7474. S'obren 8 línies amb doncs preguntes o respostes com aquesta de la Montserrat de Mataró. Com puc dir en català l'expressió no por mucho madrugar amanece más temprano? El Jordi diu: per molt que matinis d'hora, el dia no començarà abans d'hora. 8 línies amb l'atenció directa d'Aina Grau.
La nit dels ignorants, bona nit.
Això és servei públic amb ignorància creativa i espurnes populars. La salut no és coneguda fins que és perduda.
Dites fites.
Ese gritarito roto, yo sentí. sentí como crujía antes de caerse al suelo. Ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente.
Malamente, o malament rai, que diríem aquí. És Rosalia sumant-se als milers de joves d'arreu mobilitzats i arremangats pel País Valencià, sense prejudici pel fang, disposats a la reconstrucció enmig de la desolació, i especialment la joventut valenciana, veritables herois de la Dana. Admirable esperit i lliçó històrica d'aquesta desgràcia, però com s'explica tot plegat? Esther Martínez, presidenta del Consell Valencià de la Joventut, bona nit i moltes gràcies.
Hola, bona nit.
Com s'explica això, a veure?
Pues una generación de jóvenes que son solidarios, que son valientes y que están comprometidos con la sociedad y que yo creo que tienen claro que la solución a los problemas que actualmente vivimos como sociedad, que no son pocos, la generación de jóvenes de hoy en día ha roto el tabú sobre la salud mental, son un poco quienes están encabezando hoy en día la lucha del cambio climático, vemos que está al frente de las organizaciones y de los movimientos sociales. Pero eso, yo creo que también la magnitud de la catástrofe ha hecho que la gente tenga esa necesidad y esa sensación de tener que salir a ayudar en lo que sea necesario, en lo posible. También bajo esa sensación de que esos primeros días la administración no estaba dando una respuesta lo suficientemente necesaria en esos municipios afectados.
¿Tú te habrías imaginado mai una reacción como esta?
Pues yo, en mi caso, como persona joven, sí. Yo creo que los jóvenes tampoco nos hemos sorprendido tanto porque la sorpresa viene de ese estereotipo, de ese estigma que hay sobre la juventud, de que al final estamos ante una juventud pasota, egoísta, que no le preocupan las cosas, pero que nosotros como jóvenes y las organizaciones como juveniles tenemos claro que eso no es así y trabajamos por intentar cambiar la realidad. Entonces, yo creo que es una respuesta que ha sido una lección histórica para todos y para todas porque no valoramos la juventud que tenemos.
¿Sols el poble salva el poble?
Esa frase que hemos escuchado tanto estos últimos días. Yo creo que, por un lado, sí, el pueblo al final ha salvado al pueblo, pero creo que un poco desde el Consejo nos planteamos, ¿no?, pero que la supervivencia del pueblo no puede depender solo de la sociedad civil y de su voluntariado.
Esther, a Paiporta crec que ja hi ha al carrer dels voluntaris de la Dana.
Sí, sí, pues que se esté dando ese peso también a los voluntarios creo que es esencial, esa visibilidad, ese reconocimiento por la gran labor que han hecho y por cómo han respondido, que es muy bonito también. Yo creo que dentro de algo tan duro, tan doloroso, tan catastrófico, ver esa parte pues positiva de las personas, ¿no?, de cómo nos hemos dado la mano y hemos buscado salir adelante y apoyarnos para hacer frente a algo tan grande.
Perquè ha vingut jovent de tota Espanya, ¿no?
Sí, sí, sí. Ha sido sorprendente. Pues es un orgullo, ¿no?, también cómo hemos respondido. Y también yo creo que hay veces que hablamos todo el rato de juventud, pero a mí también me gustaría aprovechar también para poner el valor el trabajo de las organizaciones juveniles también, como Consell, que lo hemos podido vivir de cerca. Su papel ha sido esencial y fundamental a nivel de organizarse, de dar un poco y articular el voluntariado organizativo y juvenil a nivel del territorio. A nivel, por ejemplo, del territorio de la Comunitat Valenciana, vemos que el papel del asociacionismo juvenil es súper fuerte y es súper potente y que hay miles y miles de jóvenes en todo el territorio que en su día a día y en su vida de forma voluntaria aportan su tiempo, se organizan por construir y por mejorar la realidad, en este caso de la gente joven.
A la nit dels ignorants hem sigut testimonis de, doncs, això, oients joves que anaven cap a València a donar el seu temps i saber. Recordo precisament el cas del Bru, de 20 anys i de Vic, segons ens explicava la seva àvia.
Mira, ara se n'ha anat, que m'ha agradat molt, un parell de dies a València a netejar. Van anar a netejar els cementiris.
Bona nit a tots els ignorants. Soc en Bru i fa poc més d'una setmana vaig tenir l'oportunitat de baixar a València a ajudar en les tasques de neteja. Si s'ha de parlar de les sensacions que tens un cop arribes allà, jo crec que es poden definir principalment en dues. La primera és d'un abandonament sistemàtic total de part del govern valencià. Tothom que està fent feina són voluntaris, bombers, bàsicament això, qualsevol altra autoritat, la policia, per exemple, no estan fent absolutament res. No veus cap policia amb les botes brutes, però cop et venen bombers de Catalunya, d'Andalusia, del País Basc, i et van donant indicacions i diuen, això fes-ho així, no sé què. I la resta és tot voluntaris, vinguts de tot arreu, i l'altra sensació que tens és de ben bé de, que és una tasca monumental, que és que n'hi ha per mesos, potser anys i tot, de neteja, d'endreça, perquè és que, clar, és una destrossa que ho abarca tot, des de tot arreu d'un poble, des dels polígons fins al centre, als cementiris, que és on vam estar nosaltres netejant, i realment, doncs, és una tasca monumental, i de què dius, ostres, nosaltres hem vingut, hem fet moltes coses, però hem netejat relativament poc, fins i tot, perquè és, a més, és un procés molt lent.
Esther, què et sembla?
Pues al final, preocupante, y un poco lo que transmite al final el chico, ¿no? El que al final esto es a largo plazo y que ahora lo tenemos todo muy presente, pero es importante que no se nos olvide que la situación está así, que tenemos que seguir teniéndolo presente y que en todas las decisiones, propuestas y políticas, pues hay una perspectiva joven que tenga en cuenta esta realidad y que haga que pues el impacto sea el menor.
Al País Valencià, la mobilització de solidaritat ha estat massiva, sobretot entre la gent jove, que són els veritables herois de la Dana. N'hem parlat uns minuts amb Esther Martínez, que és presidenta del Consell Valencià de la Joventut. Esther, algun missatge pels oients?
Pues nada, que muchas gracias por el apoyo y la colaboración en este momento, que es necesario. Gracias también por darnos este espacio. Y nada, que no olvidemos que la gente joven pues sigue estando ahí y que cuando pase esto, pues tendremos que seguir poniendo la realidad y la situación de la gente joven sobre la mesa.
Esther, gracias a vosaltres. Y buena nit.
Gracias a tu. Buena nit.
Malamente. A Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants 3.0. Amb Xavier Solà.
I amb Aina Grau, Mònica Muñoz, Domènec Subirà, Albert Durán, Pau Bartolí, Oriol Fidalgo i el Carles de Badalona.
En la teoria dels colors tenim el cercle cromàtic, que el que fa és un resum dels colors que podem veure. Clar, perquè els colors són infinits, es poden barrejar quasi de forma infinita. No sé si existeix algun límit, però sí que hi ha el resum en el cercle cromàtic, que són uns 12 o 24 colors. Hi ha els colors primaris, sempre pensant en els colors d'impremta, eh? Seria CIMK, que és el blau, el magenta, el groc i el negre, i amb aquests pots fer doncs, les diferents combinacions.
Venia la pregunta que demanava fins a quantes combinacions de colors es poden arribar a fer. I aquesta és una resposta. També el Josep Lluís del Barri d'Horta va demanar qui i com es va inventar el rellotge solar. Ha contestat en xarxa l'Agustí. Diu, la primera notícia que es té és que a Egipte ja n'hi havia 1.500 anys abans de Crist. Una informació que extreu del llibre Tempus Fugit, d'August Bové i Font, i el llibre diu que parla dels lemes dels rellotges de sol penedesencs. Gràcies a tothom per fer possible aquesta universitat dels sentiments. Anem a Sant Cugat del Vallès. Isabel, bona nit.
Bona nit, Xavier Maco.
Com estan els ànims? A veure...
Doncs mira, bueno, una abraçada solidària a tota aquesta gent del País Valencià, que hi penso molt,
estic
molt presents. Però, Xavier, escolta'm...
A veure...
Tu ets de fer petons, de saludar amb petons?
Sí, però des de la Dana jo crec que hem canviat molts en aquest sentit. Ai, des de la Dana, perdó, des de la Covid.
Això des del Covid,
sí,
que no ens hem fet tants,
dono
que
més,
no?
Dono més sovint la mà que no pas fent petons, i abans es feia molt més. No sé si
però
us, si us...
que abans ens en feien per tot.
Per tot, hi havia molt toqueig, eh? Sí.
Però escolta'm, hi ha els petons de pel·lícula, vaja, d'aquells de tornillo.
Aquells són molt bonics.
Aquells potser ja no en fem tants, eh? No, bueno, jo molt... segur que no, jo no ho sé tu.
El temps va baixant, eh? Allò és ben bé, de cada etapa té el seu, eh?
Ara ja ho pots dir, sí. Perquè mira, fa anys que no en fem, que, bueno, jo no en faig cap, i no. A més, amb les dents i tot això, sí, veig que encara no. Les perdria, escolta'm.
Ui.
Ai, bueno, el cas és que l'altre dia van explicar per la tele com van néixer això dels petons entre els humans.
Ah, i què es destaca?
Molt interessant. Es veu que una revista d'aquestes de ciència, d'aquestes que... del Geogràfic i tot això, aquestes americanes...
Sí.
Que, doncs diu que ve de la neteja que fan molt els primats entre ells.
Ah.
Saps allò que
sí,
fan els mandrils del zoo?
Sí, que es netegen els uns als altres, sí.
Bueno, doncs es veu que per treure's els paràsits, jo tot això ho feien en la boca. Bueno, abans, els nostres ancestros.
Sí.
I d'aquí ha quedat el fet del petó. Que curiós.
Molt, molt, molt. Sí, sí.
Bueno, jo pensava justament, clar, quan un pensa en els petons, jo penso sempre, sempre en els petons de Hollywood. Sí. Els famosos del Gargamel,
sí.
Gal Gable i la Vivian Leigh, que el que el viento se llevó.
Oh, i tant.
La rambava, se rambava i es feien aquells petons.
Amb la música que pujava dalt de tot.
Ai, aquella cosa que... Tararara.
Exacte.
És maca, aquesta és sí. Un clàssic que, escolta, per Nadal estaria bé que la posessin, ja doncs, no sé, algú.
Estaria bé,
doncs,
la
mira, podríem... Doncs mira, potser es treien els polls quan es feien aquells petons, que curiós.
Sí, sí, sí.
I
sí.
Mira, jo m'agradaria saber, Xavier, els petons més famosos de la pel·lícula de Hollywood.
Quin és el petó dels petons, podríem dir?
El petó dels petons o alguns petons, si algú recorda petons característics. Jo penso molt en Casablanca, també.
Sí.
Algun petó d'aquella pel·lícula, i bueno, aquestes clàssiques.
El de Titanic, abans que s'enfonsi ell.
Ai, aquell sí, saps, però aquell final... és aquell que està allà a la balsa.
Sí, el tros de tronc. I ell s'acaba...
Sí. Ai, pobre nano, que se'n va cap avall.
Sí, em sembla que aquell és també d'aquests destacats.
Aquell també és famós, té raó. Sí, sí. Bueno, no em venen gaires al cap i per això dic a veure si algú s'anima i n'hi ve algú al cap.
Doncs va.
I podem fer una llista.
Fet.
I mira, de passada, Xavier, deixa'm que faci un petó a la meva Maria Antònia Xivert, estimada, que ens va deixar el cap de setmana. Ai. Bueno, una companya d'aquí a Sant Cugat. I li envio un fort petó, perquè de petons n'hi ha d'haver de totes les maneres i per tothom.
I tant.
Que l'amor és el sentiment més preciós i més humà que tenim. Bueno, i ara, escolta, per acabar de reblar el petó... Saps aquella del Manolo Escobar, el Beso?
No la conec.
Ai, aquesta és un pas doble de festa major, a que, bueno, és una mica antic, però mira...
A veure com feia.
Parla del Beso.
A veure.
Del Beso. Fita-la. Bueno, tu t'has d'imaginar aquell, el sí. Manolo Escobar?
Sí, el tipet, ja tinc posat el tipet, ara.
Sí. I, bueno, i aquí hem d'anar remenant i anar esperant que comenci, aviam. En España, bendita tierra, donde puso su trono el amor, solo en ella el beso en tierra, al moneda sentido y valor. La española cuando besa, ole, es que besa de verdad. Y a ninguna le interesa, ole, besar por frivolidad. El beso en España lo lleva la hembra muy dentro del alma. Puede besar usted la mano o puede dar un beso de hermano. Así la besará cuando quiera.
Muy
pero
bien.
Un beso, mi amor, no se lo doy a cualquiera.
Molt
ara
bé.
Em perdia una mica, Xavier.
Molt bé, molt bé, senyora Isabel. Ha estat molt bonic perquè aquesta cançó deu formar part de la memòria emocional de molts oients.
De molts oients, sí. Bueno, és una cançó així andalusa, d'un pas doble, d'allà
sí,
baix.
Sí, que va sonar molt en el seu temps.
Que va sonar molt, sí. Ara no sona tant, però, bueno, era d'aquelles èpoques.
Clar que sí.
Doncs, escolta'm, un petó enorme per tots.
Gràcies per ser-hi. Bona nit, Isabel.
Bona nit.
Anirem de Sant Cugat a Reus, domingo. Bona nit.
Hola, bona nit, aviam.
Aviam,
jo... Soc de l'època del Cuní, del Manel, o sigui, que ja porto molts anys.
Sí.
I sempre m'ha llamat l'atenció que la gent, uns diem bona nit,
sí,
i els altres diem bona nit.
Bona
jo no sé si això s'ha debatut mai, perquè et dic, tots els dies no puc estar per la feina. I a veure, també això, jo el bona nit, jo trobo bé, però bona nit, de què ve bona nit?
Ah, molt bé, ets una pregunta que segur que algú ens voldrà contestar. Domingo,
sí, digues-me.
Anàveu a dir alguna cosa més?
No, ja està, ja n'hi doncs, ha prou.
Que tingueu ja gràcia. Tingueu bona nit i gràcies.
Podria cantar el beso, però no. Bueno, vinga, bona nit, company.
Adéu-siau. Anirem ara cap a Mataró, Montserrat, bona nit.
Hola, bona nit, Xavier.
Aviam.
Ai, aquesta senyora Isabel, que és estupenda, eh? Mm-hmm. Amb les seves cançons, que ens alegra la nit. Bueno, mira, jo truco perquè ahir vaig trucar per dir una cosa que ens van avisar,
sí,
d'una mena de frau. Bueno, aleshores tu em vas dir, amb molt bon criteri, que mirés de contrastar aquesta notícia, perquè, és clar, si no, es van dient coses que a vegades no són certes i espanten a la gent i tot això. I avui, doncs, seguint les teves indicacions, m'he posat en contacte jo amb la persona que ens va enviar aquesta notícia. I ella m'ha dit que ella personalment no la coneix, però que sap que és cert que això va passar en una oficina del BBV de Sant Miquel de Balenyà, i que aquesta persona, doncs, bueno, va treure una quantitat important i que la policia li van dir que eren uns gitanos de romanesos. Bueno, suposo que després ja explicareu com va anar el que jo vaig dir. Però que sí, que això és cert, i que això va passar en aquesta oficina. I aquesta senyora, jo he tornat a escoltar el missatge, diu que si algú la vol trucar perquè ho acabi d'explicar millor. Aleshores jo penso, mira, si tinguéssim la sort que aquesta senyora està escoltant el programa.
Sí, estaria molt bé saber-ho,
doncs,
clar.
Millor que millor, no? Però que si no, que sàpigues que sí, que no era una mentida falsa, que no era una notícia falsa,
sí,
sinó que és veritat que va passar.
Doncs moltes gràcies, Montserrat.
Vinga, de res.
Adéu-siau, bona nit.
Bona nit.
I si ens ho veieu fins a les dues, la darrera melodia se l'ha reservada la Ramona, del barri de Sant Antoni, que vol escoltar Los Niños del Pireo amb José Vélez. Este es mi... Los Niños del Pireo va guanyar l'Òscar a la millor cançó el 1960 i la va compondre el grec Manos Atgirakis, de la pel·lícula Nunca en Domingo, i que es veu com va brillar des de la seva estrena, primer al Festival de Canes i després doncs la cançó, i a títol internacional, amb una imatge de la vida del port del Pireu a Grècia, una melodia que captura l'essència de la Mediterrània oriental. L'han cantada des de la Melina en Mercury en grec, l'Ale Andersen en alemany, Dalida en francès, italià, castellà, Connie Francis o bé José Vélez. I la tria la Ramona. Per cert, que en destaques, Pau?
Bona nit, Xavier, i molt bona nit, ignorants. La Ramona m'ha fet una radiografia superprecisa de la localització del seu poble, Castellserà, entre Tàrrega i Balaguer, a la comarca de l'Urgell, al límit amb la Noguera i als peus del Castell del Remei. Una zona que no pot visitar des de la pandèmia. Ella ara fa vida a Sant Antoni, a Castellserà, i té els pares enterrats, i el dia de Tots Sants hi solia anar, aprofitava per veure els cosins i per visitar el cementiri. Però amb la pandèmia això va canviar. Per cert, m'ha explicat que el seu avi era cosí germà del president Companys. El seu pare sempre li explicava. I recomana especialment dos productes de la seva terra. Els torrons, que són de la veïna Gramunt, i també la xocolata, que a Gramunt també n'hi ha de ben bones. I la seva dita, doncs, és la primera oient que n'ha proposat una que s'ha inventat ella mateixa. I diu així: tardor i primavera, un dia de cada manera. Primavera i tardor, un dia fred, l'altre calor. D'aquí una estona us l'explica Ignorants.
Magnífic, Pau, moltes gràcies. Esperem a la Ramona i a qualsevol oient que us hi vulgueu afegir. Feu una reserva en aquest telèfon.
667-220-148. Telèfon de servei de la nit dels ignorants 3.0. Per enviar escrits o notes de veu. Repetim. 667-220-148. Catalunya
Ràdio. 38a temporada de la nit dels ignorants 3.0. 15a, amb direcció i presentació de Xavier Solà.
Només que us agraeixo moltíssim que seguiu fent aquest magnífic programa i amb tants anys de carrera, perquè jo soc, tu saps perfectament, soc un seguidor que l'escolto sempre que puc, i és un gustasso veure com la gent... Penso que és una petita lliçó de vida de cada dia.
La nit dels ignorants 3.0. 38 anys de coneixement i companyia.
I ara anirem a Sant Feliu de Guíxols. Pere, bona nit.
Bona nit.
I ben tornat.
Fa molt de dies que no truco.
Sí, per això t'ho dic.
Però és perquè us escolto des del telèfon i, esclar, no me va bé agafar el telèfon i trucar i tot l'hora.
Clar.
Llavors, la meva pregunta és... Fareu el pessebre aquest any?
I tant, ja estem escalfant motors. Avui podem avançar. Una que hi haurà... No ho podem dir, encara no ho podem dir. S'ha d'esperar. Digues.
Bueno, ja miraré de preparar-me alguna cosa per si hi entro.
Sí, tant que sí. Quin vas fer l'any passat?
Ai, poc me'n recordo.
No? Em vol sonar com si...
No me'n recordo pas. Si vaig fer l'aigua o... Penso que era l'aigua. L'aigua del Rierol. Però tampoc no te'n puc assegurar.
Bé, tu diràs.
Haurem de mirar de pensar alguna cosa.
Sí.
El que passa que ara, esclar, mirar a sentir aquella dona... no me'n recordo com
s'ha dit. La Isabel.
Que ha cantat...
Sí.
Ah, l'Isabel, exactament. Que té aquesta veu peculiar, I bueno, he pensat, ostres, deixa'm trucar per preguntar a veure si el pessebre es tira endavant
sí,
o què.
Sí, ja serà, si no m'equivoco, la tercera edició, no? Ja serà
segur,
la tercera
sí.
Edició, sí.
Molt bé, doncs.
D'acord.
Ja ens trobarem.
Que vagi bé, adéu-siau.
Moltes gràcies, perquè m'agrada molt el programa i feia dies que no havia trucat.
Doncs bé, hem tornat, Pere, i fins aviat.
Gràcies.
Adéu-siau. I ara estic fent memòria, no serà la quarta. La primera el vàrem fer a l'ermita de Sant Sebastià a Prats de Lluçanès. La segona vàrem anar a la vall del Ridaura, a Solius, que va ser maquíssim. I la tercera la vam fer a la vall de Núria. Oh, aquella nit. I la quarta, doncs, informarem.
De la gent fas brillar al teu voltant com un estel fugaz.
Hey, ara et diré la veritat, que amb la llum que desprens ets l'abric que m'escalfa.
Creixer des del cor fins l'estel més alt.
Brilla del fons del cor,
brilla sense por.
Que som amics eterns que viatgen en el temps.
Oh, que és el temps.
Tot o
tothom parla i ningú sap ben bé.
Si mires al teu voltant, trobaràs qui vulgui, vaig amb tu.
Vaig amb tu.
T'he dit mai que som pelegrins pel camí de la vida.
Oh, què és la vida?
Un vestit fet de 100.000 retalls.
Girant cercles, pren impuls, salta cada cop més alt.
Més alt.
I ja... Fes ho créixer des del cor fins l'estel més alt.
Brilla del fons del cor,
brilla sense por.
Fantàstic sol.
Aquesta gent de la Tautista de la Marató penso que superen any rere any. Tot un goig sentir aquesta versió dels Love of Lesbian, el Fantastic Shine, amb el lleidatant Saxeni i la col·laboració del líder dels Love, el Santi Balmes. Una peça que ens recorda que, malgrat les adversitats, la vida pot ser fantàstica. Aina Grau, bona nit.
Bona nit. Sí, la investigació de la Marató és vital per aportar aquest grau de lluminositat i Catalunya és capdavantera mundial en la recerca pneumològica. Repte per millorar la prevenció, un diagnòstic precoç, a millorar tractament i rehabilitació de les malalties respiratòries en la societat.
Una d'aquestes patologies, penseu que més d'un oient la tindrà present, és la malaltia pulmonar obstructiva crònica, coneguda per les sigles POC. L'alteració que obstrueix o dificulta de manera persistent la circulació normal d'aire a l'arbre respiratori. Avui, 20 de novembre, per cert, és el seu dia mundial.
L'organització STBT GIN, conjuntament amb l'Hospital Universitari de Bellvitge, organitza una activitat de respiració guiada grupal a l'exterior del centre i també farà espirometries de manera gratuïta per conscienciar sobre la importància d'una bona respiració.
Sapigueu, si heu de, esteu per aquells vorals, si heu d'anar demà, és una bona ocasió per fer una prova. Tu has fet mai una espirometria?
No, no.
Quins en fan un cop l'any? Per tant, algun dia també et tocarà.
Pot ser.
I va bé per veure també com any rere any vas baixant, vas perdent, va... No tens el mateix...
Això és com bufar les proves d'alcoholèmia, no? Una
sí,
mica, que
més,
a vegades et pot costar.
Més allargat, fins que gairebé no pots més. I després surt a veure quan has arribat. Sí, sí, doncs bé, Sílvia Martínez, ho sap molt bé, és fisioterapeuta Esteve Tegin, està especialitzada en fisioteràpia del tòrax i pediàtrica i coordina assistencialment l'àrea. I, Sílvia, per què és recomanable una espirometria, aquesta prova de funció pulmonar?
L'espirometria es tracta d'una prova indolora, molt senzilla, que es pot realitzar a nivell ambulatori i que només triga entre 10-15 minuts en realitzar-se. El que fa és analitzar la funció pulmonar mesurant els volums i els fluxos respiratoris, és a dir, la capacitat per acumular aire dins dels pulmons i la velocitat per moure'l. Per realitzar aquesta prova, seguint les indicacions del professional sanitari, s'ha de bufar tan fort i tan ràpid com es pugui durant el màxim de temps que es pugui, gairebé fins a quedar-se amb la sensació de que ja no et queda gens d'aire dins. Aquesta prova està especialment indicada per detectar malalties pulmonars com l'EMPOC, en fases molt inicials, però també per valorar la seva posterior evolució.
Molt bé, doncs ja ho sabeu, aquest dimecres a l'Hospital de Bellvitge. I ara a les mascotes, perquè avui arriba una nova edició d'aquestes admirables amigues. La història d'avui la protagonitzarà la gata de l'Eulàlia de Sant Vicenç del Sort. De fet, ja fa 30 anys que és morta. Es deia Negreta. I li va salvar la vida. A la seva manera es va dormir, ja sabeu que no s'ha de fer mai, amb una estufa de gas butà encesa. I la gata la va avisar. Això va passar en el sofà. D'aquí una estona ho sabrem. I busquem, seguim buscant històries. En teniu alguna, amb algun animal? Alguna mascota admirable?
Potser alguna relacionada amb un lloro, com el Willy, dels Estats Units. Quan una casa es va incendiar, el Willy, el lloro, va començar a cridar foc, alertant un home que dormia al seu interior. Sí. I gràcies a l'avís, doncs, l'home va poder escapar sense cap ferida.
Sí. Aquí, recordo, una nit ens van explicar d'un lloro el que arribava a dir, i va ser entretingut, dius, fins quin misteri, això dels lloros, eh? Doncs va, la història del Willy és un testimoni de la meravellosa intel·ligència dels animals. Mira, aquest n'és un. A veure. Va, què diu?
Fuera!
Fuera? Fuera, di?
És mexicà, aquest lloro.
És mexicà. Què passa?
Fuera!
És un feo. És un fer i riu. Obrim el pou, a veure què hi trobem.
Mira, una pregunta molt d'actualitat de la Roser del Clot. T'ho has sentit a parlar dels expats? Una paraula molt de moda.
Em vol sonar.
Però no sabries explicar-ho.
No, no.
Doncs a la Roser li passa el mateix. Diu, fa temps que sento a parlar dels expats, però no en tinc clar el significat. Algú m'ho pot explicar?
Doncs si teniu una resposta aniria molt bé, perquè ara mateix acabarà aquesta música i no tenim cap trucada.
Ja m'entens.
Un programa d'un altre gènere.
I com que tenim molts continguts per oferir-vos, el millor que podem fer és començar.
Ja m'entens. El podcast LGTBIQ+. Amb David Ávila.
Som per tot arreu, no baixarem el cap i ens tindran allà al davant.
Ja m'entens.
Aquest dimarts, a l'API web de Cat Ràdio. I també disponible a la plataforma 3Cat.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa on passen coses inesperades.
Moment, moment, pareu tot, com? A veure, no havies sentit mai una cançó als Beatles?
Sí, home, alguna!
On la música, com veieu, té un pes considerable.
Deia Alejandro Sánchez, Alejandro Sanz, perdó, tinc el corazón partit.
Un programa on s'hi fan preguntes del caràcter representatiu.
Què li passa al cervell quan rep un cop? Es mou de lloc?
No, està en el mateix lloc, però bueno, l'han saqueat o s'ha esqueixat. Pam, 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 pam.
Tot i que de vegades es passen de frenada.
Tu vols veure una cosa negra?
Ai, diferent.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carol.
Et plantejaries volar la paraula carquinyoli?
Ho faré, ho faré.
De dilluns a divendres, de 4 a 7.
Doncs ara llegeixo el Josep Lluís del Barri d'Horta, que pregunta com s'entenia els primers habitants del planeta. I el Josep contesta per l'instint de supervivència. I diu, tothom s'entén en aquests casos. Això ho trobareu en xarxes, on hi fa el comandament el Pau, i que ens agrada aquesta línia d'atac, no?, que segueix. Gràcies, Pau. Anem ara a Manresa, Felisa. Bona nit.
A Manresa, exacte. Hola, bona nit. Que he parlat amb vosaltres, amb tu, dues o tres vegades aquest any, però vull dir, tampoc massa, perquè a vegades no va bé per l'horari o pel que sigui. I ara ho he comentat amb la persona que m'ha agafat el telèfon, que un, com a primers d'aquest any o així, us vaig demanar un dia la celebració aquesta que feu d'aniversari de Catalunya, de la nit dels ignorants,
sí,
si la fèieu cada any.
Cada dos,
I
cada
em
dos.
Em vas dir cada dos.
Sí.
Aquest any no l'heu fet.
Tocarà l'any que ve.
El 25.
Clar, clar, clar.
Vale, molt bé. Ja teniu pensat on?
Estem valorant. Estem valorant. Alguna idea?
Sí.
A veure, on?
A Manresa, al Teatre Cursal.
Al Cursal, per alguna raó?
Bueno, perquè és que coneixes Manresa, que sí, vas dir un dia que havies fet el pregó de la llum.
I vaig néixer jo a Manresa, fixa't.
Què dius ara?
Sí, del com ho sents, a la Clínica Sant Josep.
Què dius ara? Sí, vas néixer a Manresa.
Sí, però casualment, passava per allà la mare.
Passava per allà, però no hi has viscut anys.
No, va ser només néixer.
Vale, jo sóc una manresana molt, 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 molt autèntica manresana.
Sí.
M'estimo molt Manresa, el que passa que el Manresa que tenim ara, actualment, no és el meu Manresa de durant 60 anys.
Tot es mou, tot es mou.
Malaurat, bueno, en fi, ja no, això ja no ho comento, perquè llavors ja entraríem en un altre àmbit.
I no era el sentit de la trucada.
Sí, sí, m'has dit per quin motiu jo pensaria
cursal,
que m'agradaria
sí,
el Cursal.
Sí.
M'has dit això?
Sí.
Bé, és el teatre d'aquí Manresa, que fa 20 anys, 25, que es va inaugurar de nou, havia sigut l'antic Cine Cursal.
Sí.
I doncs fa aquests anys que està inaugurat com a teatre. A veure, per on es troba, bueno, perquè jo sóc molt, molt amant del Cursal.
Sí.
I es fan doncs, una setantena o vuitantena o més d'espectacles diferents durant cada temporada de 5 mesos.
Per tant, hi ha vitalitat.
Molta. Perquè, a part de que la gent de Manresa ens és molt més proper que desplaçar-te a Barcelona
clar,
amb cotxe
clar,
o,
clar.
Bueno, tal, pàrquing, tal, a part d'això, que un número molt gran som la gent de Manresa que hi anem, els que ens agrada anar-hi,
sí.
Però llavors hi ha tota la comarca.
Doncs...
I la comarca de Manresa saps que és molt complerta, que Súria, Sant Fructuós, Callús, Pum Pum... I, clar, i està ple sempre.
Doncs prenem nota, Felisa.
M'agradaria molt.
Anirem informant.
Vale. Escolta'm, perquè això heu de prendre nota i tindreu els vostres criteris, clar, i els vostres llocs. Però, més o menys, a partir de quan ho comenceu?
Jo diria que cap allà al març-abril començarem a parlar-ne.
Març-abril, vale.
Sí.
Vale.
D'acord.
Ja trucaré un altre dia, però pren-ne nota.
Aquí ben apuntat.
Que estaria molt bé, perquè ja el primer dia que vaig parlar amb tu et vaig dir que vaig anar, que no sé si era el primer programa que fèieu, a Sant Benet.
Molt bé, mira, va ser la primera sortida que vam fer, Sant Benet, que vam fer la roda d'energia per acabar.
Va ser
molt bonic. I...
va ser impressionant. Quants anys fa, uns 20?
No, 20 no, deu fer 13 o 14 anys. Felisa, et deixo que tenim gent darrere.
Vale, d'acord.
Bona nit.
Bona nit.
Anem a l'Eixample Rosa, bona nit.
Sí, bona nit.
Aviam.
Senyor Xavier, el felicito.
Gràcies.
Per la seva paciència i perquè amb el seu programa cada dia aprenem coses noves.
D'això es tracta.
Sí.
Aviam.
Avui li vull preguntar una cosa, perquè som dues amigues.
Sí.
I l'Isabel i jo, sí, la Rosa.
Sí.
I volem saber, a veure, preguntar si algú de l'Arbós,
sí,
coneix a Frederic Ávila Moragues.
Què ha passat amb ell?
Bueno, un bon amic nostre, i volíem saber, a veure, notícies d'aquesta persona.
És a dir, li han perdut la pista.
Sí, senyor.
A veure si algú sap què se n'ha fet de Frederic Ávila Moragues pels vols de l'Arbós.
No, no, de l'Arbós era.
De l'Arbós mateix.
Sí, sí, sí.
Doncs ara mateix ho demanem, i si hi ha sort, aviat ens sentirem a parlar.
Moltes gràcies.
A vostè.
Perquè com que hi ha un senyor de l'Arbós que també sempre parla...
Sí.
Jo he pensat, dic, a veure si aquest senyor el coneix.
Clar que sí. De l'un per l'altre.
Moltes gràcies.
Que vagi bé, bona nit.
Felicitats.
La ràdio és una connexió, ara demà un dirà, va sentir a la nit dels ignorants, sí, l'Arbós, oi tant, que el trobareu en allà Calmet. Anem a Sabadell, Joan, bona nit.
Hola, bona nit.
Endavant.
Jo volia fer una pregunta, a veure si algú la sap. La inspectora, una inspectora, exinspectora, que ja està jubilada, no sé si vosaltres la coneixeríeu o sona el nom, una inspectora de la Generalitat, que es deia Núria Madiroles.
Núria Madiroles. També la busquem?
Joan? No la busquem.
No la busquem.
És que, bueno, em ronda pel cap, perquè jo aquesta mestra, és una mestra,
sí,
que va estar, bueno, la vaig tenir jo a la meva escola, i moltes vegades me la trobava per Sabadell,
sí,
i em deia, bueno, que era una mestra humilde, diguéssim, com qualsevol,
sí,
que feia classes a les escoles, i em va dir que vivia a Sant Quirze, bueno, és igual, no?, bueno, on vivia.
Sí.
I quan em dono compte, passen uns anys, i la veig que ha arribat al grau més alt, o sigui, inspectora de la Generalitat,
sí,
que està, a on estigui a la Generalitat, es puja el cotxe i la porten per Catalunya, a centres, i va allà, i diu quatre paraules i ja està, no? Bueno,
i què necessitem? Què volem, Joan, exactament?
Com ha arribat aquí a inspectora? Perquè era una mestra humilde i quan em dono compte, cony, està a dalt de tot, diguéssim.
És a dir,
proposes
que l'entrevistem per saber com ha fet aquest ascens.
Sí, sí, sí.
D'acord. Doncs prenem nota, Núria Madiroles, i a veure si algú ens pot orientar una mica més.
Vale.
Moltíssimes gràcies. Per
vinga,
cert, has
adéu.
Tingut alguna mascota mai?
Jo sí.
Era un gat?
I un gat també.
I com es deia?
Chino.
Chino. Atenció Chino. A la història que ve a continuació.
Ah. Admirables mascotes. Què és allò que mai no oblidareu de la vostra?
Torna a l'Admirables Mascotes i els animals de protagonistes. Ja hem conegut la història d'en Lluís, amic de dues tórtores que el saluden cada dia, les vivències de dol de la Francesca i el Gaston per la mort d'un animal de companyia, la sorprenent mostra de lleialtat animal entre un xai i un gos de la Maria Rosa de Sant Cugat, i avui coneixerem la història d'una gata, la Negreta, que va ser àngel de la guarda de la nostra protagonista, la senyora Eulàlia de Sant Vicenç dels Horts. Eulàlia, bona nit i benvinguda.
Molt bona nit.
Això que explicarà va passar fa uns 30 anys.
Estava mirant jo una pel·lícula, que cosa que quasi bé no m'hi quedava mai, però aquell dia, no sé, devia venir de gust de veure, no sé ni què feien, ja veus quina pel·lícula feien. I em vaig posar davant de la tele i davant meu doncs, tenia l'estufa encesa de botar. I mirant la pel·lícula em vaig quedar adormida i la gateta pobreta que estava a la cadira que estava reclinada a la taula va fer un salt, va venir-me a sobre i em va, amb la poteta em va tocar i em va fer buen dia, desperta, que no estàs bé.
Recordem als oients que no és gens recomanable dormir-se amb l'estufa de butar encesa.
No, no, però és que jo mirava una pel·lícula, no estava per la...
Estava al sofà.
Sí, sí, sí.
I es va sorprendre tant que va voler fer la dormida per veure si tornava a fer-ho la gateta.
Per la dormida em vaig quedar adormida altra vegada.
I es va tornar a dormir, perquè ja pesava figues feia estona.
Sí, i l'animaló va tornar a venir, em va trucar la cara, de vegades m'ho hem dit, desperta que no estàs bé. Perquè si jo diria que no ho hagués pas explicat.
Per tant, la negreta d'alguna manera va ser un àngel de la guarda aquí.
I tant.
Miri, parlant aquí, fa dies que tenim ja un cel obert que l'han deixat obert i ens ve una gata de dalt. No sé, els hi hem de dir perquè que facin el favor. Sí, sí, sí. A més, va tipa, ja la veus que va tipa. Disculpeu, la deixem que es quedi una estona per aquí. Mira, i així saludarem el Salva Cervantes, que és veterinari i director mèdic de la Clínica Felina de Barcelona. Salva, bona nit i benvingut.
Hola, bona nit, encantat de ser aquí.
Què t'ha semblat la història de l'Eulàlia?
És d'aquestes històries que toquen, no? Perquè jo que em dedico només als gats, sapigué que els gats, que moltes vegades a nivell cultural doncs els diem que són individualistes, que no estan per les persones, sinó que estan més pel menjar i per estar ben cuidats i prou poca cosa més, sentir una cosa així, doncs et corprèn una mica.
Doncs mira, hem buscat i hem trobat casos en què els gats han estat veritables salvadors. Una dona de Sant Petersburg dormia quan el seu gat la va començar a mossegar perquè es despertés, allò enfurismadament. I es veu que aquesta dona li estava agafant una crisi hiperglicèmica, ja que ella és diabètica. Salva, els gats són capaços de predir malalties com la diabetis, per exemple?
Bé, potser no tant com predir-la, però sí que són capaços, els seus sentits estan més desenvolupats, són més sensibles, i potser l'olfacte deu tenir unes 10 vegades més de sensibilitat que el nostre nas i poden sentir olors o poden sentir canvis en el batec del cor perquè són capaços de sentir-hi també d'una manera molt espectacular, fins i tot millor que els gossos. Moltes vegades parlem de que els gossos senten molt bé, però els gats senten encara millor. I tots aquests canvis pot ser que ajudin a que un animalet que està per tu perquè sap que tu el cuides i us estimeu, doncs si veu que pots patir alguna cosa, t'ajudi en aquell moment. No?
Un altre cas, el d'un home canadenc, el seu gat puja un dia molt decidit al costat esquerre del seu pit i no para de rascar-lo. Va resultar ser l'inici d'un càncer de pulmó. L'amo va reconèixer que podia haver passat mesos fins que se n'adonés. Què et sembla?
Doncs mira, això mateix que us deia de la oïda. Segurament aquest senyor, ell no era capaç de sentir que hi havia alguns sorolls estranys en el seu pit, algunes crepitacions, algunes sibilàncies, que segurament si un metge l'hagués escoltat ja ho hagués notat, però el gat, sense necessitat de res, ja va notar que allà passava alguna cosa. Però és que, clar, ells veuen el món i senten el món d'una manera molt diferent a com fem nosaltres.
I un tercer cas, un home de Buenos Aires, un dia es troba un gat d'un mes de vida a l'entrada de l'edifici de casa seva, decideix adoptar-lo de manera temporal, la idea és doncs portar-lo a un lloc d'acollida, però s'acabarà convertint en un més de la família. I l'Andy ha explicat que gràcies a aquell animal va acabar superant una depressió. Considera que aquesta bestiola el va omplir d'amor i es va recuperar. Aquestes històries no són casuals, no? Tenen una sensibilitat i un poder especial en nom dels gats, no, Salva?
I tant, i tant. I, de fet, precisament amb històries com aquesta, i sobretot aquesta de l'Andy que explicaves, els gats són grans sanadors, fan molta companyia. La veritat és que hi ha molta gent que, gràcies, per exemple, a un gat, han pogut passar a un gat o un gos, a qualsevol animal que hagi estat amb ells, però que ha pogut passar millor la pandèmia simplement perquè no estaven sols, que si no s'haguessin tornat bojos.
Eulàlia, què li sembla a vostè tot això?
Fantàstic.
l'Àngel la guarda meu baixa aquell moment.
I no n'heu tornat a tenir, eh, que no?
No, no, perquè, mira, fins ara s'havien tingut ocells i tot, canaris. I em van regalar un canari el mes de maig i a mig juny se'm va morir. Va agafar-me diarrea, que jo no sabia que els ocells tinguessin diarrea. Imagina't, tot el vida havia tingut, de jovenetes, teníem caderneres a casa. I mai m'havia imaginat que haguessin de tenir diarrea un animal d'aquests.
Els animals tenim diarrees, eh, Salva, tots.
Tots, tots.
Ens en escapem,
si tenim intestí, si tenim intestí, tenim diarrees.
Clar, clar.
En canvi, he de dir que no tots vomitem, eh?
No tots
els animals poden vomitar, però veus, tots tenim diarrea.
Hi ha una frase cèlebre de l'escriptor alemany i guia espiritual Eckhart Tolle, del poder de l'ara, que diu: he viscut amb diversos mestres zen, tots ells gats.
Doncs la veritat és que si ets una persona calmada, el gat és un gran acompanyant, però si ets una persona nerviosa, el gat encara és millor, més bon acompanyant, perquè tenen una capacitat de demostrar-te que el moment, l'ara, és l'important, que ara que està tot de moda això del mindfulness i concentra't amb la respiració, tot això, la veritat és que el gat et fa apreciar d'una manera especial, no? I el ronroneig del gat té aquesta capacitat de fer baixar la pressió arterial de les persones, d'enlentir la freqüència cardíaca. Realment, ja amb els gats, i amb tots els animalons, però amb els gats especialment, tenen la capacitat per relaxar-nos especial.
A l'antic Egipte se'ls considerava sanadors, no? I cultures com la xinesa o la japonesa els consideren guardians espirituals. Per exemple, la història del gat xinès de la sort, que espanta els mals esperits i atrau la bona fortuna. I a casa nostra potser no se'ls atribueix tant aquesta característica de talismà, o sí?
No tant, però crec que és un problema de la cultura judeocristiana. Els gats s'han associat moltes vegades a bruixeria, dimonis i coses així, i clar, això ha fet que culturalment ens costi. Jo que m'he dedicat als gats en exclusiva des de fa uns 10 anys, porto 27 de veterinari, però com a només veient gats fa uns 10 anys, a mi em passa. Tinc membres de la meva família que cada Nadal em pregunten: i només veus gats? Sí, només... Ui, com pot ser? Si són traicioners, si són... I és de... Tu no coneixes els gats, tu... T'has quedat amb la imatge cultural que t'han venut i l'has comprat i ja està.
Els felins domèstics de la nostra vida, els gats, àngels de la guarda, n'hem parlat una estona amb l'Eulàlia de Sant Vicenç dels Horts. Mira, ara ronronejar. Ara si li ha agradat, se m'ha posat aquí a la falda i vinga, va. Ah, té, goita'l. Sí, ja pots anar fent. Bé, Eulàlia, voleu afegir alguna cosa? No sento res. Eulàlia, no sento res. Voleu afegir-hi alguna cosa?
Quan estava encara al llit, diguem, al vespre o a la nit, se'm posava sempre a sobre els peus. Jo no podia aguantar-la i quan apartava els peus saltava del llit. Ella es volia posar a sobre els peus.
Això deu tenir una explicació, que sí, Salva?
La veritat és que els gats són molt seus i tenen moltes preferències i estan disposats, diguem, d'alguna manera, o predisposats, més ben dit, a fer que les persones fem coses rares. I, de fet, hi ha molta gent que quan ve a la consulta t'explica que dormen postures realment sorprenents, tot per adaptar-se a les necessitats que el gat vol, per estar al mig del llit, per estar a l'alçada del coixí, per... Bueno, si us expliqués, em faríeu creus. Però tinc una companya a la clínica que, perquè el seu gat no el molestés i no li llepés el cap mentre dormia amb una espècie de gàbia a damunt del cap perquè el gat quedés a un pam del cap, perquè sí, si no el gat li llepau. I dius, mare de Déu, així has viscut un munt d'anys, mare de Déu.
Salva Cervantes, veterinari, director mèdic de la Clínica Felina de Barcelona i membre de la Junta i Comitè Científic del GENFE, que és el grup per a l'estudi de la medicina felina espanyola, dedicant uns minuts als nostres amics, als gats. No sé si voleu enviar algun missatge abans d'acomiadar-nos, Salva.
Només despedir-me, moltíssimes gràcies, per mi ha estat un plaer. Escolto el programa des de fa un munt d'anys, de fet des de ben jovenet,
sí.
Així que ha sigut per mi una il·lusió feta realitat, així que perfecte, moltíssimes gràcies.
Igualment, Eulàlia, vos?
Molt bé, bona nit, també molt contenta d'haver-vos conegut i d'haver-vos sentit i de parlar de la meva gateta, que pobreta meva... me l'estimava molt.
La blanqueta, eh? La negreta.
És el mateix.
Bona nit.
Adéu-siau.